Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Quim Torra ja ha respost al requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Diu que no retirarà la pancarta que penja del balcó de la Generalitat en suport als presos i als qui viuen fora de Catalunya pel judici del procés. En un comunicat, el president de la Generalitat ha anunciat també que presentarà recurs i que no farà aquesta retirada. El president Torra considera que es tracta novament d'una vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió. Recordem, d'altra banda, que el TSJ ha confirmat avui l'ajornament fins al 18 de novembre, concretament del judici, precisament a Torra, que estava previst per a la setmana vinent. Un judici per la no retirada a temps del llaç groc de la façana de la Generalitat durant l'última campanya electoral. S'acusa de desobediència al president català. El tribunal argumenta la impossibilitat de resoldre a temps les tres recusacions plantejades per Quim Torra. Oriol Junqueras és nom propi també de l'actualitat perquè ha mostrat la seva disposició a tornar a encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana per a les eleccions que seran el 10 de novembre al Congrés. En una carta a la militància des de la presó de Lledoners, Junqueras assegura que es posa a disposició de la ciutadania i la causa de la llibertat juntament amb Raül Romeva. I Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han recordat avui el segon aniversari del 20S i han tornat a la mobilització a les portes de la sentència. Les dues entitats sobiranistes han concentrat el màxim nombre de gent, entre altres llocs, sobretot davant de la Conselleria d'Economia, una de les institucions que van ser avui fa 2 anys escorcollades per ordre judicial i per la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola. Més notícies de l'actualitat. S'ha posat en marxa avui la primera vaga mundial pel clima. Més de 300.000 persones s'han manifestat ja en aquestes últimes hores a Austràlia, per la diferència horària, contra el canvi climàtic en una protesta que recorre tot el planeta. Només a Sydney i Melbourne es calcula que les manifestacions han reunit entre 80.000 i 150.000 ciutadans. A més, se n'han fet a nombroses ciutats arreu del país. Es preveu que en les illes del Pacífic també la mobilització acabi sent massiva. Parlem de Rosalía, la cantant catalana vista avui esgotades en 2 hores només les entrades que s'havien posat a la venda aquest matí per al seu concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, programat per al 7 de desembre. A les xarxes socials, Rosalía ha anunciat que l'endemà, el dia 8 de desembre, hi haurà un segon concert. També s'han exhaurit les entrades per al 10 de desembre en una altra actuació, en aquest cas a Madrid. El bisbe de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, ha mort aquest migdia als 72 anys d'edat després d'una complicació renal quan es trobava al Palau Episcopal. Martínez Sacristán va néixer a Villarejo de Salvanés, a la província de Madrid, i va ordenar-se prevera l'any 1971. Des del 2006 era bisbe de Zamora. S'instal·larà a la Capella Ardent diumenge, des de les 11 del matí fins a la nit, i dilluns se celebrarà la missa exequial i serà enterrat el bisbe Gregorio Martínez a la mateixa catedral de Zamora. I destaquem també que Montserrat acull demà una gran trobada de germandats i confraries per commemorar el 20è aniversari del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona. Hi haurà molta participació rociera amb una 20ena de persones de la Germandat Matriu del Monte i també les Germandats Rocieres de Catalunya. Us deixem amb una nova edició del programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Mm. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero. Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel, som a l'estiu ja?
Sí, efectivament, amb aquest cant que sentim, som a l'estiu i, a més, en zona de conreu de cereals. Això ho sentirem en zona de cereals i a partir de la primavera. Això que sentim és una guatlla. Una guatlla és una petita gallinàcia d'un color marró, molt, molt críptica, molt difícil de veure, és un ocell molt, molt amagadís. Precisament no fa massa, ho parlava amb un company ornitòleg, dels que ja porta, com jo, doncs, més de 30 anys, jo em porto potser 40 observant ocells des que era jovenet, doncs dèiem, hosti, jo no he vist mai una guatlla fent doncs, la seva vida, igual que veiem altres ocells que s'alimenten o així. Dèiem, no, realment totes les guatlles que hem vist han sigut espantades d'alguna manera, que passes i les aixeques o que algun altre animal els hagi aixecat o hagi passat un cotxe, etc. Però és un ocell molt difícil d'observar en la seva vida normal, a menys que realment montis una guaita i vagis a buscar-la directament. Per tant, un ocell molt amagadís, però en canvi, al mateix temps, molt detectable, perquè aquest cant és fàcil d'identificar, és fàcil d'escoltar. Desgraciadament, això sí, cada vegada menys freqüent. La guatlla és un dels ocells que ha disminuït molt les seves poblacions per diverses raons, algunes ambientals, però sobretot per la caça. És un ocell que ha patit moltíssim per la caça. Durant la mitja veda a l'estiu, que això és una autèntica barbaritat, això, la mitja veda, doncs les guatlles cauen com a mosques. I és un ocell que realment està en regressió aquí a Catalunya i a tota Europa. Si la tornem a escoltar, fixeu-vos bé en aquest so, perquè la primavera espero que en sentiu tantes com pugueu.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sabies que les foques, mitjançant els seus sensibles bigotis, localitzen en molts pocs segons qualsevol objecte o animal dins de les aigües tèrboles del Mar del Nord? Doncs, segons uns estudis duts a terme, poden distingir les diferents mides amb tan sols un marge d'error de només 2,8 centímetres i reconeixen si són formes rodones o planes, sense que la velocitat de l'objecte les pugui confondre o induir error. A diferència dels otàrids, les foques no tenen pavellons auditius i es mouen amb molta més dificultat que els lleons marins per la seva superfície de la terra, degut a la manca de mobilitat de les seves extremitats posteriors. Són mamífers marins que alleten a les seves cries i es troben identificades 19 espècies diferents distribuïdes en diferents indrets del planeta. La foca monjo, que en l'actualitat està pràcticament extingida a la Mediterrània, antigament habitava en quasi tota la superfície de les seves aigües fins l'Atlàntic del nord d'Àfrica. Actualment, només uns quants exemplars es troben localitzats al voltant de les costes de Turquia, Grècia, Madeira i Mauritània, sense que puguin formar colònies nombroses i estables donada la seva dispersió. Aquests entranyables animals, molt confiats amb els éssers humans, dòcils i amables, han estat perseguits sense treva per la seva pell i han estat expulsats dels seus hàbitats naturals com a conseqüència de la intensificació del turisme, les urbanitzacions dels litorals, les activitats pesqueres, els abocaments i el tràfic marí. En el que respecta a la Mediterrània, les foques constitueixen un altre símbol dels tresors de la natura perduts i molt difícilment recuperables.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Quins avantatges té fer-li un xequeig geriàtric al nostre gos? Es cansa i es queda desorientat. És normal per l'edat?
La gran avantatge del xequeig geriàtric és trobar una patologia abans de que aquesta doni sintomatologies, perquè després comences a fer el tractament i allargaràs la qualitat i la llargada de la vida del teu animal. Molta de nosaltres veu el gos vell cansat, que es desorienta, i ho dones per sentat de què és perquè és vell. No, vigileu, perquè hi ha moltes patologies com la insuficiència renal que fa pujar la urea, un problema hepàtic que fa pujar l'amoni. Poden fer que aquests animals estiguin com desorientats i no és per vell. Es posa tractament adequat, es baixen els nivells tòxics i el gos torna a ser el que era abans. Clar, si diagnostiques una insuficiència renal perquè és un gos vell, clar que no t'ho podrem solucionar, però sí estabilitzar perquè ell visqui molt bé el màxim de temps possible. Si això ho fas amb un xequeig geriàtric, doncs perquè ja consideres que és gran i li faig abans de que el gos tingui qualsevol símptoma, ja només amb un canvi de pinso ho podem aturar. Tenir millor resposta tractant-los així que quan ens venen ja amb aquesta desorientació d'aquest cas que m'has plantejat. Llavors ja vol dir que els nivells són més alts i segurament ens costarà més estabilitzar-lo.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Dediquem aquest espai a un quartet de jazz dels anys 80 del segle passat, poc conegut, però que es desenvolupa amb una música molt agradable d'escoltar. Té com a líder el Paul Smith. Fins i tot el cognom és del més comú en anglès, encara que això no li treu la seva manera boníssima d'expressió sense masses complicacions. Tot per voler fer-vos passar uns moments molt agradables. Escoltem-lo amb Cheesecake i All of You.
Doncs vinga, som a Ràdio Estel, seguim aquí, a la veu dels animals i la natura, per parlar amb l'Eduard de Ribot. Eduard, molt bona tarda.
Bona tarda.
L'Eduard és advocat. Bona tarda, Manel. Bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Manel Casas, Carme Méndez. El Manel és advocat, és... El Manel, l'Eduard, és advocat. El Manel és arquitecte.
Era arquitecte, ara ja soc defensor
dels animals i de la natura. L'Eduard és advocat, és especialista en dret administratiu i especialment en els àmbits d'urbanisme i de medi ambient. És membre de SOS Costa Brava des de la seva fundació. Recordem aquesta entitat de la qual ja hem parlat diverses vegades, de la qual també ONG ADA és membre, i cal recordar-ho també. SOS Costa Brava es va fundar aquest passat mes d'agost en defensa, bàsicament, de tots els nous projectes urbanístics que han sorgit, en especial, en aquest cas, al litoral gironí, a la Costa Brava, i, per tant, que poden degradar el medi ambient. Eduard, en primer lloc, felicitats pel concert d'aquest dissabte 4 de maig a Torroella de Montgrí, a l'Espai Ter. Hi vas ser?
Moltes gràcies, sí, sí, hi vaig ser.
El vam anunciar aquí, amb aquesta cadena.
Em consta que el vau anunciar reiteradament i va ser un èxit. De fet, vam exaurir entrades 2 dies abans i la llàstima és no haver tingut un pavelló encara més gran i un auditori més gran perquè tothom hi vés pogut venir.
Quina foro havia?
Eren 700 persones.
Déu-n'hi-do.
I van superar, perquè es preveia un... És a dir, l'aforament va quedar complet, però es preveia per sufragar, diguem-ne, la inversió, unes 600 persones que hi anessin, i finalment se va superar aquesta xifra, i a més amb aquesta fila zero, és a dir, gent que podia pagar una entrada sense anar-hi, si no podia anar-hi.
Exacte, sí, sí, hi ha, crec que més d'un centenar de fila zeros, o sigui que el recompte el fan els que estan organitzant, doncs, els que ho han organitzat, però no sé ben bé la dada, però sé que superaven 100 la fila 0 i 700.
Segur que aquests beneficis seran empleats honestament i per coses molt, molt importants en aquest moment i fonamentals.
Segur que sí, perquè hi ha una allau de formigó que amenaça la Costa Brava. Sí. Són 17 projectes en marxa diferents i tenim la Costa Brava amenaçada pel nord amb la urbanització del Puigsaguarda, a Cadaqués, que han començat les obres d'urbanització i estan destrossant les parets de pedra seca. Hi van 105 habitatges i un hotel, l'Hotel Custo. I està amenaçada també pel sud amb l'autopista de la Costa Brava, la prolongació de l'autopista del Maresme, que entrarà amb 3 carrils, amb túnel primer i viaductes a Lloret, amb la qual és una amenaça de mort.
Centrem-nos, digues, Manel.
És necessari aquesta gran via, aquest viaducte?
Per nosaltres és absolutament innecessari. Per fer 7 quilòmetres més i portar de Blanes a Lloret l'autopista, destinar-hi 60 milions d'euros... destruir i deforestar 60 hectàrees de bosc és absolutament demencial. Per nosaltres és demencial.
Aquesta autopista morirà aquí, perquè no té lligam amb una red important d'autopistes.
Sí.
P7.
Són braç.
Efectivament, en principi morirà a Lloret, però nosaltres diguem que si entra a Lloret això és el cavall de Troia. Qui la pararà després per seguir a Tossa, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, etc. Per tant, de cap manera pot entrar i arribar a Lloret.
A banda dels estudis de mobilitat que indiquen que, bàsicament, aquest tram, aquest nou tram, tampoc seria utilitzat per la gent de Lloret, en aquest cas, que hauria de ser la beneficiada.
Clar, efectivament, l'autopista no servirà per res, per la gent ni de Lloret, ni de Blanes, ni de Tossa. No servirà per anar a l'hospital de Blanes,
suposo,
de cap manera.
Clarament.
Sí, sí, serà de pagament.
Lògic, veritat, faltaria més.
I a part, vull dir, és que el turisme més gran a Lloret és un turisme d'autobús que preferentment ve des de l'AP7 Nord de Girona, sí. I ve amb l'aeroport de Girona i, per tant, entra per Vidreres. El gran volum de gent entra per un lloc on no hi actuen. I, en canvi, es fa aquesta prolongació. Llavors, que només servirà per els barcelonins que tenen segona residència.
Ah, és el que anava a dir. El criteri, llavors, per fer-ho és aquest.
Nosaltres el criteri
per la
real...
segona residència.
El criteri real no el coneixem. Nosaltres creiem que és allò d'alimentar a la màquina, alimentar les constructores i promotores d'obra civil, que se'ls ha d'anar donant diners cada any per fer obra pública, però no està al servei de la gent. I llavors nosaltres veiem un gran risc i ho denunciem, clar que això és la nostra opinió, de dir que està pensat per impulsar el boom immobiliari
de segones residències, perquè el turisme en si, tu creus que...
No, no, pel turisme no servirà, però sí que pot servir perquè hi ha un potencial urbanístic de 2.000 nous habitatges de segona residència als boscos de Lloret que, si veure, portes perdona, l'autopista, perdona. Potser el posarà al mapa
Eduard,
encara més despesa.
Eduard, potser no em s'ha entès. Quan jo volia dir turisme, vull dir turisme. Aquell que arriba amb un low cost, s'està X dies i se'n va.
No, aquest no, ja he dit.
Aquest jo entenc que no servirà perquè entren bàsicament per Vidreres.
I què es pot buscar per un turisme ecològic i raonable i no invasiu?
Nosaltres el que demanem és, perquè el turisme sigui de qualitat, el que necessitem primer és preservar el paisatge. Si no el preservem, si rebentem ara Lloret i els seus boscos i encara hi el massifiquem encara més, doncs serà pitjor, cada vegada es degradarà més.
Doncs aprofitem la presència de l'Eduard perquè i parlar de tot el formigó que tenim a la Costa Brava o que potencialment podem tenir a la Costa Brava, perquè aquest és un dels projectes, el de la C32, aquesta ampliació, ara mateix arriba fins a Blanes, el projecte és arribar fins a Lloret i els futurs projectes ja no els sabem, ja els desconeixem, però hi ha molts altres projectes, com has dit tu, Eduard, un total de 17, des de la Cala Morisca, la urbanització d'aquesta cala, una de les poques verges també una de les altres verses que queden dintre del municipi de Tossa de Mar, al costat de Santa Maria Llorell, al costat també de Cava Canyelles, en aquest cas, fins al cas de Cadaqués, els terrenys de Saguarda, on ens aturarem especialment també perquè aquí també hi ha patrimoni mundial de la UNESCO, com són aquests murs de pedra, després ens hi aturarem especialment. Tots aquests casos, i per la pressió popular, també la Generalitat en urbanisme va fer una moratòria el passat 17 de gener, que va ampliar el passat 20 de febrer. Aquesta moratòria, exactament el que diu és que atura certes obres de planificació urbanística als 500 metres del terreny entre la franja costanera, és a dir, entre el trencar de les onades, diguem-ne, i a dintre del territori. Tots aquests projectes que estiguin en pendents de més del 20%, és correcte?
Efectivament.
I a part que siguin sol urbanitzable.
Sí, bàsicament hi ha dos criteris. Hi ha una suspensió de 80 sectors urbanitzables, estiguin o no dins les 500 primers metres, 80 urbanitzacions que avui per avui estan suspeses i no es poden impulsar, i després, en el sòl urbà, la primera franja de 500 metres s'hi ha de sumar això, que el terreny tingui en més del 50% de l'àmbit una pendent superior al 20%.
Què passa amb les obres que ja han estat donades amb llicència abans d'aquesta moratòria?
No es veuen afectades, tiren endavant. De fet, la plataforma SOS Costa Brava s'ha trobat amb aquest problema, per exemple, a Santiga, a Begú, on hi havia otorgada per l'Ajuntament de Begú una llicència de 5 habitatges dels 24 que s'hi poden fer en aquesta primera, en aquesta pedrera situada a primera línia de mar, amb un bosc preciós, i aquests 5 habitatges s'estan executant. Bé, Salvem la Costa de Begú i SOS Aigua Freda han interposat amb ecologistes amb acció un recurs contenciós, han tingut que anar als tribunals per intentar aturar aquests cinc habitatges que estan en execució, perquè la moratòria no els salvava.
I aquí... Però hi ha hagut una aturada d'obres o no?
No, no. L'Ajuntament de Begú li vam demanar en la denúncia urbanística i no la va aturar. I llavors ara el jutjat contenciós administratiu de Girona està coneixent d'un incident de petició de mesures cautelars en el que demanem l'aturada de les obres.
I quins fonaments? Ho dic perquè és bàsic també entendre com es poden aturar unes obres amb les quals ja hi ha una llicència prèvia en aquesta moratòria. És complicat el tema, però intentem també il·lustrar-lo una mica perquè la gent
ho
pugui conèixer. Quina manera hi ha d'aturar aquestes obres que ja tenen llicència?
Bé, és molt complicat. És molt complicat. El jutge ha de fer un balanç entre l'interès general i l'interès particular. No es pot entrar a fons en l'estudi de l'assumpte i la infracció ha de ser molt evident. Hi ha un criteri que es diu el periculum in mora, o sigui, el perill en tardar en prendre la decisió. I l'aparença de bon dret, segon criteri que s'aplica. Si és evident que si no es fa res es destrueix allò que es vol preservar i es diu es fa impossible la finalitat legítima del recurs, que es perd aquella finalitat legítima, si és així es dona la suspensió. Si no, es denega. Per tant, som molt i molt restrictius els tribunals a l'hora de decidir una obra que està en procés i amb llicència, doncs aturar-la.
Per tant, també hem d'entendre aquí la importància del que fa, bàsicament, SOS Costa Brava i el que ha de fer, que també és interposar aquestes demandes. D'aquí també la necessitat de recursos.
Efectivament, efectivament, aquest recurs contenciós administratiu, en el que tenim de contraris, doncs, l'Ajuntament de Begur i també el promotor de l'obra requerirà, doncs...
I Territori,
de...
què diu?
Territori diu que ha suspès, mitjançant la moratòria urbanística, tot allò que podia suspendre. Llavors, Territori va dir molt clarament...
Perquè això està en mans dels ajuntaments, més o menys.
Efectivament, aquest és un cas molt clar. És un sector urbanitzable que permetia construir 24 habitatges, s'havien autoritzat ja 5 amb llicència, hem aconseguit suspendre'n 19, però n'hi ha 5 que s'estan executant. L'acció de la Generalitat ha servit per aturar-ne 19.
Loteria.
Bé, no ho sabem si els hi ha tocat la loteria o no.
O no, o es quedaran.
Nosaltres, si això s'acaba executant, la nostra petició, naturalment, és de no només suspensió ara com a mesura cautelar, però al final de tot demanem que s'anul·li la llicència d'obres i que s'enderroqui tot allò construït. Veurem si els hi tocarà la loteria o la grossa o no.
Escolta, Eduard, una pregunta que m'estava fent. Potser algun oient no acaba d'entendre la resistència que pugui haver per part de la ciutadania, especialment de la Costa Brava, contra aquestes construccions. Llavors, explica'ns una miqueta per què. Per què hi ha aquesta resistència i en què afecta a la vida quotidiana, amb el treball, amb l'entorn, amb el medi ambient, a les espècies, etc. Quines són les principals afectacions negatives d'aquestes construccions massives en les quals veig que ja està un camp de golf, habitatges, hotels, etc., etc.?
Bé, les afectacions ambientals són greus. La primera i clàssica és la desforestació. És pèrdua de boscos, és pèrdua i afectació greu de paisatge. I nosaltres hem fet una guia de 50 espècies en perill i 50 paratges en perill de la Costa Brava. I en aquesta guia que va fer l'il·lustrador Toni Llobet, que us entregaré, et llista, efectivament, totes les espècies aquestes que estan amenaçades. Per exemple, no ho sé, doncs el corriol camanegre, que és un ocellet sí. Que niua a les platges. Doncs si hi ha una... i al rere d'una, si hi ha una sobrefreqüentació de la platja, si hi ha les neteges aquestes poc acurades en maquinària, doncs tot això els hi afecta. Tenim espècies que necessiten, doncs, molta tranquil·litat. Doncs rapinyaires com el falcó pelegrí o el corb marí. Si en els penya-segats, que el que haurien d'estar és preservats, i aboquem construccions noves, com seria el cas, per exemple, del macroxalet de Calella de Palafrugell, de la platja del Golfet, que està a 5 metres del penya-segat pràcticament...
Propietat
doncs això...
russa, oi?
Efectivament, diria. Doncs això afecta
de
molt negativament.
Això suposa un sanejament, tota una estructura de sanejament.
Efectivament.
Eh? Són coses aïllades que es fa un pou sèptic i ja està.
Bé, no, hauran de connectar amb les xarxes de sanejament, naturalment. Si no, la connexió, avui en dia ja entenem que es farà la connexió amb el sistema general, però és un tema de massificació, també. O sigui, és un tema de capacitat, nosaltres diguem, capacitat de càrrega del territori. El territori suporta fins a un límit. Yes. Si ens excedem del límit, estem perduts.
És únic, en aquests moments, és el que ens resta, perquè no tenim res més.
Exacte. És que no tenim dos Costa Braves, només tenim una.
Exacte, el sol és finit, sí. És limitat. Els boscos que tenim són limitats, i nosaltres diguem sempre no hi ha prou cales, no hi ha prou boscos, no hi ha prou aigua, no hi ha prou paisatge per seguir indefinidament construint...
I segons el vostre criteri, en l'actualitat, amb el que hi ha ara, sense aquestes previsions de construir més, ja està sobreexplotada la Costa Brava?
Efectivament, efectivament. Tots sabem que l'aigua, per exemple, els aqüífers de la Costa Brava estan tots sobreexplotats. No hi ha prou aigua. Les depuradores a la Costa Brava estan al límit. De fet, el mes d'agost, en ocasions, doncs estan sobresaturades i no poden tractar tot el sanejament. Imagineu-vos què passarà si instal·lem més de 35.000 nous habitatges, com pot passar si no es canvien els planejaments vigents.
A nosaltres ens ha cridat moltes vegades l'atenció, per exemple, els aiguamolls de l'Empordà, que Jo no sé, però no veig que avancin massa. O sigui, més aviat diria que estan retrocedint aquests aiguamolls. I quan veus aquelles grans construccions al costat d'aquell càmping que s'eleven, uns edificis enormes, jo no sé, jo crec que és incompatible absolutament mantindre uns aiguamolls al costat, envoltat de les construccions de roses i de...
Sí, bé, els aiguamolls de l'Empordà han de dir que ha sigut un èxit de la mobilització ciutadana.
Sí, va ser en el seu moment.
I recentment doncs, vam aconseguir que allò que havia quedat pendent, que eren els aiguamolls del Baix Empordà, perquè la creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà finalment es va limitar, al principi de tot, a l'Alt Empordà, i va quedar exclosa tota la zona doncs, de Pals, l'Estartit, etc. Afortunadament, es va crear un nou parc, incloent el Baix Empordà.
Que va estar en perill fa poc.
Efectivament, i de fet hi han sentències que han aconseguit, per exemple, la protecció de les basses, em sembla que es diuen d'en Coll i del Fra Ramon, crec, que és una sentència que anul·la una zona urbanitzable de Pals, es deia Ses Illes i pretenia urbanitzar un aiguamoll. I es va aconseguir la sentència dient això és patrimoni natural, s'ha de preservar. I en la línia que apuntava, és veritat que no es pot créixer més al voltant dels aiguamolls, però hem de recordar també que vam aconseguir aquell enderroc del Fluvià Marina, una estructura de formigó, d'un gran edifici de diverses plantes que... bé, va ser enderrocat finalment. O sigui, que hem de persistir, hem de perseverar.
Deixeu-me dir que som a Ràdio Estel, que som la veu dels animals i la natura i que tenim a l'Eduard de Ribot, que és advocat, que és especialista, bàsicament, en temes administratius i en urbanisme i medi ambient i membre de SOS Costa Brava, de la qual estem parlant. Hem parlat d'aquesta moratòria, hem parlat d'alguns casos que hi ha, hem parlat de casos concrets, hem parlat de casos en els quals la moratòria salva aquests terrenys de ser edificats, almenys momentàniament, d'altres que no. En els quals sí que el salva, un dels quals és el de Cadaqués, el de Saguarda, aquests terrenys de Saguarda. Però a Saguarda hi ha hagut problemes perquè les obres han seguit tirant endavant, malgrat això i malgrat aquestes estructures, com diem, que són patrimoni de la humanitat per la UNESCO, aquests murs.
Efectivament, el cas de Saguarda és paradoxal, perquè suposa el fracàs de la moratòria. Nosaltres ho hem dit reiteradament al Departament de Territori. Si no atureu les obres d'urbanització de Saguarda, la moratòria haurà fracassat, perquè Cadaqués és emblemàtic i l'espai de Saguarda té un gran valor patrimonial. Té més de 17 quilòmetres de parets de pedra seca, té 8 cabanes de pastor, de vinyaters, té una mina d'aigua, té 55 clupers, té més de 1.000 oliveres. Tot això està amenaçat i tot això s'està destruint, fent l'obra urbanitzadora.
I com ho justifica això l'administració?
La Generalitat diu que li correspon aturar-ho a l'Ajuntament i l'Ajuntament de Cadaqués diu que li correspon aturar a la Generalitat.
Sempre estem igual.
Uns i altres...
Sempre estem igual.
Efectivament, uns i altres doncs, estan rentant-se les mans i abandonant la defensa del territori. Diu la Generalitat que la moratòria ho és per la tramitació i aprovació de plans i projectes i per l'atorgament de llicències. Però que si el pla o el projecte ja està aprovat, en aquest cas seria el projecte d'urbanització, doncs que l'obra urbanitzadora, a diferència de l'edificatòria, no queda paralitzada.
Un argument, un argument, ho dic perquè la majoria d'alcaldes, o sobretot quan tracten aquest tema, ho posen com a excusa. És a dir, alguns alcaldes diuen no podem aturar aquestes obres, en el cas de la Pineda, perdó, de la Pedrera, de Santiga a Begur, o altres casos, perquè si els aturéssim haurien de donar una indemnització molt gran als constructors.
I què?
Efectivament.
Com es desmunta això, o no?
Com diu el senyor Manel Casas, i què? Efectivament, nosaltres... bé, parlarem del principi general, que és que no hi ha, en principi, aquesta indemnització automàtica que tan ràpidament...
Que no hi ha uns valors superiors.
Efectivament. Invoquen els alcaldes, però nosaltres el primer que diguem és... l'interès mediambiental i de protecció de la natura és superior a l'interès particular d'un promotor que vol destruir el paisatge o que vol construir els seus habitatges. Està per sobre l'interès superior i, per tant, s'hauria de sacrificar el privat. I costi el que costi. Nosaltres diguem què val, quan val un bosc, quan val el paisatge,
no té preu,
una platja.
Sí, no té preu.
Efectivament,
no té preu.
Té un gran valor i no té preu.
Ja està.
Per tant,
si
també
posem
diguem...
les coses econòmiques, llavors ja no hi ha cap raonament vàlid. Veritat?
I també diguem, que volen fer l'autopista de Lloret, per 7 quilòmetres volen pagar 60 milions d'euros, doncs per què no els poden pagar amb aturar unes obres? De totes formes, això és quan ja la llicència d'obres s'està executant i s'ha urbanitzat tot, s'han complert totes les càrregues. Però hem de saber que en urbanisme, el principi general, és que per la simple classificació del sòl, per la simple aprovació del planejament, no hi ha dret a indemnització. Si un promotor resulta que té uns terrenys que són un sòl urbanitzable i no ha fet res per desenvolupar-los encara, si aquells terrenys no han estat encara urbanitzats, si no s'han implantat els vials, si no s'ha portat l'aigua, si no s'han connectat el clavegueram, si no s'ha fet res de tot això, no han guanyat el dret a edificar. I, per tant, si no ho han fet, som a temps de canviar qualsevol planejament urbanístic vigent i fer l'operació que nosaltres reivindiquem, que és la desclassificació del sòl. I nosaltres, SOS Costa Brava, ha reivindicat la plataforma amb les 30 entitats que en formen part, desclassificacions massives de sòl a tota la Costa Brava. Hem de saber que hi ha 250 possibles urbanitzacions noves a la Costa Brava. Si no fem alguna cosa, això serà el Titanic. Sempre diguem aquest exemple.
I jo em preguntava, en el cas paradigmàtic d'aquí de Saguarda, que l'Ajuntament tira la pilota contra la Generalitat i a la inversa. La Fiscalia de Medi Ambient no pot intervindre i aturar en tant en quant la sentència no decideixi el què? O no pot prendre iniciativa pròpia, en aquest cas, amb un risc tan imminent?
És possible que la Fiscalia pugui intervenir. Nosaltres creiem ja...
Heu anat, heu recorregut a la Fiscalia de Medi Ambient?
Em consta que hi ha alguna comunicació d'alguna associació dels fets, és a dir, de la destrucció de les...
En teoria, la Fiscalia de Medi Ambient està per defensar el medi ambient.
Sí, sí, nosaltres creiem que hi pot haver, efectivament, un delicte d'afectació al patrimoni cultural o mediambiental o una desobediència en la moratòria o alguna prevaricació administrativa a l'hora d'aprovar-se tot aquest planejament que per nosaltres és il·legal. De fet, el fiscal podria actuar, em consta que hi pot haver alguna notícia de...
Darrera qüestió, Manel.
No, abans que el temps ja s'hagi acabat, també veig que el SOS Costa Brava ja estan sortint altres SOS.
Ah, sí, Irineus, molt important, això.
SOS Costa
germans,
Daurada.
Té germans.
A veure si aprenen de vosaltres, perquè com sou els primers ho teniu que fer molt bé. I ho esteu fent molt bé.
Efectivament, sembla que tot això va generant una gran simpatia entre la gent i entre
és que la gent està que mobilitza.
La societat en general, exacte, que diu que hi aprèn veient que sí que es pot, que si es fan les coses, si es reclamen, si s'exigeixen drets, doncs de vegades s'aconsegueixen. I nosaltres venim d'una tradició i d'un moviment ecologista gironí que és modèlic amb això. I hem de pensar que tots els espais protegits de Girona ho són
per perquè la
mobilització ciutadana ha estat la que ho ha reivindicat.
Els de Girona,
la zona volcànica de la Garrotxa.
Sou del Morro Fort.
El Cap de Creus, exacte. Vull dir, bueno,
de fet,
actuar,
mira, per citar una de les primeres accions conjuntes entre SOS Pirineus i SOS Costa Brava, aquest cap de setmana hi ha el Festival Clàunia, Sant Joan de les Abadesses, i hi haurà també dintre d'aquest festival, ara no sé exactament les hores concretes, però sí que hi ha accions concretes i sobretot xerrades en aquest sentit a nivell d'urbanisme. Tant poc afecta als Pirineus com també a la Costa Brava. I ara hem de tallar. Eduard, ens han quedat a tots torns de paraula, però bueno, sí. Un altre dia vens i un altre dia ens expliques més coses.
Perquè bueno, perquè aquest procés va per llarg.
Sí, i dona per molts capítols. Amb Eduard Arribot, avui membre de SOS Costa Brava, advocat, com diem, hem repassat una mica a grans trets perquè no podem encara aprofundir més, ja ho farem un altre dia, una mica tota aquesta problemàtica urbanística de la Costa Brava i aquesta gran gestió i mobilització ciutadana i pressió que està fent la ciutadania, sense dubte exemplar. Gràcies, Eduard.
Gràcies.
Moltes gràcies, Eduard. Molt interessant.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Recordàvem el Paul Smith, un pianista nascut a San Diego, Califòrnia, i que, sense arribar a l'estrellat, es va desenvolupar com si diguéssim on the backstage, darrere el taló, intervenint en sessions de ràdio patrocinades per entitats comercials i com a pianista amb moltíssimes orquestres, grans, petites i mitjanes. Fou un dels pianistes que portava la Ella Fitzgerald en les seves gires. I va fer el traspàs l'any 2013, quan ja tenia 91 anys. Escolteu-lo ara amb Crazy Rhythm i September Song, que és un estàndard molt conegut i aquesta vegada tocat amb ritme afro. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Quina és la millor manera d'educar un gos?
Doncs, sens dubte, la millor manera d'educar un gos és una educació d'entrada adequada a la seva edat. A un cadallet no podem exigir-li sessions de, diguem, d'aprenentatge llargues, perquè en 2 o 3 minuts ja el tenim despistats. Això de cara a fer comportaments, però l'educació d'un gos, el gos contínuament ens està mirant, està aprenent del que fem, i sense adonar-nos l'estem educant. Sobretot, educar-lo sense càstigs, que pugui deteriorar la relació amb, bueno, amb la seva família humana. No hi ha res pitjor que el gos ens tingui por, que un gos que viu amb nosaltres ens tingui por. I moltes vegades els càstigs dels gossos no els entenen de la manera que nosaltres pensem que els entenen, i l'únic que fan és deteriorar la relació amb nosaltres. Amb la qual cosa, bueno, aquí pot començar a haver molts problemes. Ansietat, estrès, perquè el gos no entén realment el que li estem dient. Normalment, quan castiguem els humans, ni ho fem amb el moment adequat ni ho fem amb la intensitat adequada. Llavors, el millor és oblidar-se de càstigs i educar a través de crear un entorn adequat perquè el gos s'equivoqui el menys possible, fer-li molt fàcil, a través de reforç positiu, i això, sobretot pensar que qualsevol cosa que nosaltres interactuem amb el gos està aprenent alguna cosa. Si un gos, per exemple, us un exemple, ens està demanant atenció bordant, només mirar-lo ja és un reforç pel gos. I a vegades no som conscients de que una mirada, algo tan subtil, pot ser un premi pel gos. Llavors, el gos que pot aprendre? Pues bordo i tinc atenció. Pues bordo, bordo i bordo. Doncs en aquest cas, el millor seria ignorar-lo i marxar. I el gos veuria que la conseqüència que té bordar és tot el contrari al que ell vol, que és atenció.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com. Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui us volem explicar el Parc de l'Agulla. On el podem trobar?
Està situat al nord de Manresa i és el parc més gran de tota la comarca del Bages. El parc és un gran llac artificial que va ser inaugurat l'any 1974 i que emmagatzema l'aigua del riu de la Séquia, amb la finalitat de garantir l'abastament d'aigua per Manresa i d'altres poblacions de l'entorn. Envoltant el llac hi ha més de 600 arbres d'espècies diferents i espais amb gespa. Ànecs i altres aus aquàtiques formen part de la fauna d'aquest llac.
Si el volem visitar, on podrem trobar informació d'aquest parc?
Al web de l'Ajuntament de Manresa, www.manresa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Robert Redford amb els animals i la natura. Robert Redford, actor, director i productor de cinema nord-americà, ha estat guanyador de diversos Oscars per la seva reconeguda trajectòria professional. Ecologista i activista compromès en la conservació dels espais naturals degradats per la contínua pressió de les activitats de l'home, va ser un dels primers actors de Hollywood durant la dècada dels anys 70 en manifestar-se a favor de fomentar les energies renovables, en especial l'energia solar. En un discurs a l'ONU, previ a la celebració de la Cimera de París, va demanar la importància d'aconseguir un acord mundial per combatre l'escalfament global, trobant-nos ara en l'última oportunitat que tenim. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.